Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el president Salvador Illa ha tornat avui al Palau de la Generalitat després d'un mes de baixa, que ha coincidit amb el mes més complicat per aquest govern, que ha hagut d'afrontar la crisi de Rodalies, les protestes dels metges, dels mestres, dels pagesos, a banda de ventades i també aiguats. El president s'ha compromès a resoldre les crisis que viu el país amb solucions reals, ha dit, i ha assegurat que mourà tots els recursos per millorar els serveis públics. També hem repassat la vaga dels metges. Avui és la 7a jornada de vaga des del mes d'octubre. Segons el Departament de Salut, segueixen la protesta un 6% dels facultatius, mentre que el Sindicat Metges de Catalunya, que és qui organitza la protesta, xifra el seguiment en un 39%. A l'atenció primària, el seguiment és del 44%, i als hospitals hi ha una quarta part dels metges que no ha anat a treballar, segons el mateix sindicat. Els serveis mínims estan, això sí, garantits. I també us hem explicat que, segons un nou CIS, el PSOE guanyaria les eleccions generals si es fessin ara. Amplia, de fet, la distància amb el PP. També creix l'extrema dreta de Vox, que iguala el seu millor resultat. Això just quan el Partit Popular intenta negociar els governs d'Extremadura i d'Aragó, precisament amb els d'Abascal, que cada dia que passa li posen un preu més alt pels seus suports. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
Doncs que ha mort la infermera de 65 anys que estava crítica per les ferides d'arma blanca que li hauria fet la seva exparella en un centre de salut de Benicàssim, a la comarca de la Plana Alta. La Guàrdia Civil ha detingut el presumpte agressor, un home de 71 anys, que, segons diversos testimonis, ha entrat al centre sanitari amb un ganivet a la mà. Una ambulància del sistema d'emergències ha traslladat la dona a l'Hospital General de Castelló, on ha ingressat en estat molt greu i finalment ha mort. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del cas, que s'investiga com a un cas de violència de gènere. I el pare de la jove de Barcelona, que ha demanat l'eutanàsia perquè està afectada per una paraplègia en el conegut cas com cas Noelia, ha sol·licitat al Tribunal Constitucional que paralitzi de manera cautelar el dret a morir de la seva filla fins que la justícia resolgui el recurs que ha presentat davant el Tribunal de Garanties. En un comunicat, el bufet ultracatòlic Advocats Cristians, que representa el pare de la jove, ha demanat paral·lelament que el jutjat d'instrucció número 20 de Barcelona, on va interposar la querella contra l'aprovació de l'eutanàsia, ordeni de forma immediata que la noia rebi tractament psiquiàtric. El Tribunal Suprem ja va rebutjar el recurs d'Advocats Cristians contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va avalar l'eutanàsia per la Noelia. I en plana internacional, el govern dels Estats Units s'ha refermat en el suport al primer ministre d'Hongria, el populista conservador Viktor Orbán, en plena precampanya electoral. Des de Budapest mateix, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha desitjat la victòria d'Orbán a les urnes.
El president Trump està profundament compromès amb el vostre èxit, perquè el vostre èxit és el nostre èxit, perquè aquesta relació que tenim aquí a l'Europa Central a través vostre és essencial i vital per als nostres interessos nacionals.
I a Catalunya, l'empresa de postres i gelats La Menorquina anuncia una inversió de 15 milions d'euros per ampliar la planta que té a Palau-solità i Plegamans, al Vallès Occidental. L'objectiu és crear una nova línia de producció que entraria en funcionament a principis de l'any que ve. Això permetrà crear fins a 200 llocs de treball i arribar als 40 milions de litres de gelat. L'anunci l'ha fet el CEO de la companyia, Ivan Leal.
La característica diferencial és que, además de hacer bombones y sándwiches, también tendrá la funcionalidad de poder hacer espirales. Entonces, es como tener dos líneas en una.
I acabem amb una cosa, Òscar, que segur que et farà gràcia. Els catalans vam consumir l'any passat 18 quilos de menjar preparat per cap cada un de nosaltres.
La redacció de Catalunya Ràdio crec que fa pujar la mitjana àmpliament, per l'efecte.
Sí, sí, això és un gairebé 5% més que no pas l'anterior. El que més es ven, bueno, segurament ho endevinaria, són pizzas, sí, i plats amb base de pasta.
Bé, sí.
Sí, eh?
Ho haguéssim endevinat, segurament, sí. A millorar o a pujar a la mitjana seria més aviat els plats de pasta que no pizza, eh? Que ningú es pensi que a la redacció de Catalunya Ràdio mengem pizza. Ara ho estava pensant. Passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
L'escriptor i advocat Jordi Cabré, bona tarda.
Bona tarda.
I l'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
També entreu en aquests 18 quilos de plats preparats que de mitjana consumeixen els catalans per any?
Hi puc entrar, però jo sóc d'aquelles que el diumenge a la tarda fa els tàpers.
Sí, em sona.
Llavors
sí,
intento no fer-ho.
Sí, intento, m'agrada molt l'intento. Com allò, començo la setmana amb el ferm propòsit de no caure-hi i després ve cap al dijous i ara la cosa va...
Jo hi entro, però amb pasta i pizza no, més allò llenties, saps? Tot aquest sector que et permet una mica...
Clar,
no?
Sí, sí. De fet, quan vas als supermercats cada vegada hi ha més tros del lineal que està dedicat a plats ja preparats.
Totalment,
i
bueno,
i a...
tenim menys temps, no?
Sí, sí. Jordi ha callat,
eh? Hi ha gent preparats, però vaja.
Sí, sí.
No els he comptat. És que no els he comptat.
Això pinta fatal.
No. Que cuino molt, de veritat que cuino molt, eh? Però de vegades tens pressa i ja està.
Vinga, escolta'm.
T'has d'alimentar.
Sí.
Ah, sí, sí. És això, que sapigueu, 18 quilos de mitjana cada català al cap de l'any. Passen 6 minuts de les 3, ja sabeu, el primer tema sempre es ve des de fora. I els dilluns saludem algú que també alguna vegada he vist aparèixer amb algun plat preparat. Empar Moliner, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Plat preparat, plat adquirit, per exemple. Una cosa, és veritat que quan vas al supermercat aquest, que t'ho donen tot així, que has de posar al microones, tothom ho fa, això, però és un desastre. Ja. És un desastre.
Sí, sí.
I m'agrada molt la idea de la Júlia de dir, jo faig els tàpers, és a dir, els plats preparats, amb tots els seus conservants, etc, aquesta facilitat d'anar al súper, ara agafo, perquè no puc bullir unes bledes, és el desastre més gran de la nostra civilització.
Sí, sí, estic
de totalment d'acord. Preparats i preparats per mi.
No, però vull dir, si t'ho prepares també menges millor, perquè llavors ja penses que vols menjar sí. tota la setmana.
I no vas per...
Menges millor.
I clar. No vas allò per l'últim moment, que vas amb gana i que agafes el més marrano, diguem.
I més barat, també, sí. Diguem-ho tot, també és més barat.
Quan diem, per exemple, que un vi conté sulfits, pensem que una amanida de bossa conté els mateixos o més sulfits que una ampolla de vi. És a dir, s'han de conservar les coses. S'han de conservar. Per tant, aquí estem.
Molt bé. Aquesta no era la dèria que tenies, però...
Mira, però hi va relacionada, perquè... Després, al final de tot, us diré on sóc.
Sí, perquè se sent un gos de fons. Se sent un gos de fons que...
Això és el claim. Bé, com a catalans, nosaltres tenim alguns deures i obligacions.
A veure.
I aquests deures i obligacions s'acaben normalment amb el sufix ada, caminada. Per exemple, caminada. Ens toca, som boniquistes, ens agrada molt anar a veure cosinada. No se sap per què, però els cosins catalans s'ajunten i fan un dinar. O potser una costellada. I, és clar, no hi pot faltar el manual del bon català, la calçotada. Un acte únic al món que consisteix en menjar una mena de, a veure com ho diré, cebes transgèniques, modificades, calçades, vaja, que se suquen en una salsa secreta i mítica. Mirem al cel per menjar calçots i mirem a terra per collir-los. El vi ha de ser de porró. També, és clar, fa mirar al cel. És una activitat, la única que ens queda, intergeneracional. Joves i vells s'uneixen a la farra. Els vells solen fer la salsa, els joves els calçots que posen a la foguera, han demanat prèviament permís de l'Ajuntament amb l'IDESCAT, i cremen sarments. El secret dels calçots és embolicar-los amb un diari perquè s'acabin de coure. Una raresa avui en dia. Bèsties com som, ens agrada fer concursos. Aviam qui es menja més calçots. Això suposa que el guanyador tingui una digestió similar a la de la serp pitó. Posem pel cas 3 o 4 dies de digestió. La calçotada és l'esprit de la colla, però també de la individualitat. Et fan brotar les mans. Fugiu del pitet. Fugiu dels guants. De tots els sants, a Sant Jordi es fan calçotades. Una a l'any s'ha de fer. Quina refinada festa, nens del foc, aquests calçots, que ara us dic ja, sóc en una calçotada, i el senyor gran de la Masia m'ha dit ara fareu una pudor que haureu de posar la roba a la rentadora. Oh, sí, beneïda olor de fum, aquesta de la calçotada, que a més aquests calçots que sortiran com la mantega, perquè... I aquest és el secret. Han estat embolicats mitja hora amb el meu article al diari. Finalment ha estat útil aquest article.
doncs la disquisició de l'Empar sobre les calçotades, des d'una mateixa calçotada, per tant, allò trepitjant territori, el terreny del qual...
Soc a Tarragona.
Home, clar, les bones calçotades s'han de fer a Tarragona, tot i que ara ja en fan calçotades a tot arreu, però és veritat que l'origen al voltant de Valls, anant bé. Però sí,
només heu de pensar que els calçots que compreu tinguin IGP. És a dir, hi ha una etiqueta que ho posa i són calçots criats pel pagès i són mantega pura.
Alguna referència sobre les calçotades? A veure, la Júlia.
M'agraden molt les calçotades, la veritat. I sobretot les que hi ha aquí a Barcelona també de barri, no? Que després s'allarguen amb el bingo musical, després amb la festa...
Bingo musical.
És a dir, tot s'anima, no? El calçot és l'excusa.
Si
jo crec que hi va molta gent que no li agraden els calçots.
Sí,
però...
no ens hi posarem per poc. Si ho fem, ho fem.
Júlia, serem amigues sempre, clar, tu i jo. Serem amigues sempre.
I em passa una mica això que dius del diari. Jo també m'he trobat en aquestes situacions, de trobar, clar, el teu article allà embolicadet, que ningú se'l mira.
L'article serveix, clar que sí. Clar que
jo era jove, a la facultat ens deien la teva exclusiva d'avui servirà per embolicar l'entrepà de demà, deien. Ara hauríem de dir per embolicar els calçots de demà, els calçots del diumenge.
Ara ja no. Ara l'entrepà ja no serveix ni per fregar, ja no serveixen per fregar els diaris. No,
però tenen un gust diferent, els calçots estan embolicats amb el teu article o no? Ho has notat?
Sí, molt millor. Sí. Un gust molt millor. Excels, immortal.
I no, ja també... passa que si és el de la competència també dius, com és que tenen el diari de la competència per embolicar els calçots.
Exactament.
I això és bo dolent.
Ja no hi vas.
A mi m'agrada molt les calçotades, la veritat, i realment trobo que més és un moment de reunió, no? Així molt catalana, com deies, en part. Sí. Però et faré una pregunta. O sigui, jo crec que ara, un dels temes, i lligant-ho amb el tema d'abans, la salsa dels calçots, que has dit aquesta recepta, que jo crec que és una mica, no només el punt de cocció dels calçots, sinó també... Ai, ara em sento.
Sí, em va estar jugant amb el telèfon.
El punt de cocció, també la salsa de calçots, no?, en part.
Exacte. I aquesta salsa, aquí on sóc jo ara, perquè per això venia, perquè volia veure com es feia aquesta salsa.
Perquè no és romesco.
L'ha fet la senyora gran de la casa. Aquí hi ha molts temes. És a dir, és romesco, no és romesco, Vilanova, Tarragona... Sí. En tot cas, la salsa de calçots que ha fet avui la doctora de la casa, tenia ametlles i avellanes de la cooperativa, oli fet a casa seva i unes nyores extraordinàries i tomacons de penjar. Perquè, esclar, dius, tomàquets ara, si no, els de penjar, que duren fins ara. I fet amb els sarments de podar la vinya. Mm. I aquesta és la gràcia meravellosa d'una calçotada.
Perquè els calçots enflama, no abrasa, enflama.
Amb els sarments de la vinya, efectivament.
Això sí que prefabricat després... no pots trobar.
No. No.
Clar, i després la brasa farà la carn, clar, i ho aprofitarem tot, i ja està.
Molt bé, doncs escolta'm, ja que ens has fet enveja, que et fotràs uns calçots, si no te'ls has fotut ja, escolta'm, gaudeix-los per tots nosaltres. Doncs gaudeix-los i tranquil·litza el gos, que se'l sent de fons, que està ben histèric.
Sapigueu que esteu obligats a fer-ne una.
Home,
una,
i tant. I més d'una, exacte, i més d'una.
Fins a Sant Jordi.
I
ja sabeu també que estic posant en marxa una idea de negoci, que és la Calço Tinder. Per les persones que estan i no saben què fer, és molt trist anar a un restaurant, una calçotada per un. Per tant, fem-nos amics, els calçotaires. Lliguem entre nosaltres.
Molt bé, doncs vinga. Empar, gràcies. Bona tarda.
Adéu.
D'aquí a 2 minuts serà 3:45. Fem una cosa, fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
Catalunya migdia. Estalvia 90 euros amb bon preu Esclat Energia. Festa dels nostres i et descomptem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA26.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Tornen-hi en broma a la Sala versus Glòries. Una comèdia intel·ligent sobre la hipocresia de la política i els límits de l'humor. Podrà una candidata a l'alcaldia posar límits a un monologuista sense filtres? Ni en broma, només fins al 29 de març. Venda d'entrades a salaversusglòries.cat.
Catalunya migdia. Catalunya nit.
Volem que qui en sap més
ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dilluns a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
En punt, un quart de quatre de la tarda, som al Catalunya Migdia, amb el Jordi Cabré, l'Alba Alfagema i la Júlia Reguer. Avui hem vist una de les imatges més buscades a les últimes setmanes, i és com està el president Illa, perquè les últimes setmanes es deia com està. Està bé, no està bé, com evoluciona de la seva malaltia. Ha tornat avui al Palau de la Generalitat, després d'un mes de baixa, que ha coincidit amb el mes més complicat, segurament, pel seu govern.
Han estat dies difícils per al país i per al conjunt de la ciutadania. Hem de prendre consciència que en tot moment la prioritat absoluta és la nostra seguretat i protecció. I el més important, hem de tenir plena confiança en que Catalunya està preparada per afrontar i resoldre qualsevol situació.
La reaparició ha estat amb una declaració institucional a un quart de nou del matí, després de 30 dies, com dèiem, per prometre que mobilitzarà tot el que faci falta per reforçar els serveis públics.
Ser el que Catalunya necessita. Ser el que els catalans i catalanes reclamen. Ser el que cal fer, i avui us dic, de nou, que ho farem. No és temps ni de fatalismes, ni de conformismes, ni de responsabilitats.
El president, de fet, encara no ha acabat el tractament, però ja té l'alta dels metges i avui ha recuperat la seva agenda oficial amb aquesta signatura amb l'Església Catalana per guanyar habitatge social. L'equip de la Vall d'Hebron li ha dit que torni a poc, però l'oposició no li promet una tornada plàcida. Anem al Palau de la Generalitat i tenim l'Albert Prat. Albert, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Més enllà de la declaració institucional que tots hem pogut sentir i veure, vosaltres heu esmorzat després amb el president. Com l'heu vist?
Doncs això és veritat que ho hem vist tots, que és que visiblement està més prim. De fet, durant aquest mes que ha estat de baixa, ingressat durant 15 dies, ha perdut 6 quilos, però el que no ha perdut són les ganes de llevar-se d'hora, perquè de fet s'ha plantat a 8:15 al Palau de la Generalitat. És veritat que acostuma a llevar-se encara més d'hora per sortir a córrer, però evidentment durant aquestes setmanes encara no ho pot fer. L'hem vist saltar de seguida del cotxe oficial, ben bé a la porta, al pati de carruatges, sense crosses, ja es pot moure del tot amb total autonomia. En els últims dies ens comentava el seu equip que encara es movia amb una crossa. Doncs bé, avui ni tan sols ha portat les crosses a Palau. Encara li queden setmanes de rehabilitació. Com dèiem, estem lluny de tornar-lo a veure a córrer, i és veritat que encara està rebent tractament. Li han de punxar un cop al dia l'antibiòtic a través de la vena, però en qualsevol cas l'equip mèdic, i ho recordem, es va reunir divendres i va considerar que ja està bé, que ja està prou bé com per anar recuperant aquesta normalitat, que és veritat, li han dit que ha de ser progressiva. Veurem fins a quin punt aquest progressiva, com s'interpreta d'algú que realment es lleva les hores que es lleva i esgota tota la jornada fins abans d'anar a dormir per intentar fer quants més actes millor.
Ha estat un mes especialment complicat pel seu govern. Hem vist com els consellers han hagut de suar de valent, fins i tot al Parlament de Catalunya. Com ho ha viscut ell en la distància?
Això ens ho admetia en privat, i de fet no és cap sorpresa que el president ho ha viscut amb impotència i un punt de ràbia, però evidentment conscient que havia de delegar i havia delegat aquestes funcions i que tancava files i absoluta confiança amb tots els membres del seu govern i amb Albert Dalmau, el conseller de la presidència, al capdavant. En qualsevol cas, sí que ell ha estat connectat des de l'hospital, des de casa, però evidentment no podia exercir les funcions de president diguem, a la pràctica, doncs perquè estava de baixa. Ell ha admès, això sí, que, per exemple, ha parlat amb el president espanyol durant aquests dies, també amb el ministre Puente, amb el ministre de Transports, per intentar doncs gestionar la crisi de Rodalies, i malgrat que sí, que aquest és un govern molt presidencialista, pel que hem pogut copsar, almenys en les hores més immediates d'aquesta seva tornada, no hem d'esperar grans cops de timó. De fet, insistia en el mateix que ha vingut dient el seu equip en els últims dies. no es planteja una qüestió de confiança, no té previst destituir la consellera de Territori, ni tampoc no fraccionar el Departament de Territori, com li havia vingut demanant alguns grups parlamentaris. Ara com ara, no hi ha grans canvis a la vista en el que seria, diguem, la seva estratègia o la seva obra de govern més immediata.
No sé com ho veieu, Jordi, Alba, Júlia...
A veure, diverses coses. D'una banda, la imatge. Jo crec que ell ha esperat a poder precisament tenir la imatge sense crosses i tampoc aparèixer abans amb crosses, tot i que crec que no li faltaven ganes, perquè també hagués donat una imatge de debilitat del govern, com dient, si no hi sóc jo, això no es pot gestionar, no hi ha ningú que ho pugui gestionar, per tant, reaparec amb aquesta crossa. Per tant, crec que el moment ha estat molt planificat i molt pensat que ell ja no està recuperat al 100%, però sí molt més recuperat del que estava, això d'una banda. I de l'altra, el missatge que ell ha volgut vendre avui, al final, mai més ben dit, ha fet veure que era el salvador també d'aquest govern, perquè ell deia, sé el que cal fer, tinc la solució a aquests problemes, no volent treure mèrit al seu equip, però al final sí que estava dient, ara que he tornat jo, ara començarem a resoldre certes carpetes.
Aquest ha estat un dels punts que li han criticat des de l'oposició, per exemple, des de Brussel·les, a través de X. Carles Puigdemont li deia, no faci veure que comença ara a manar. Fa un any i mig, pràcticament, que està al capdavant del govern i, per tant, no és ara un inici. En tot cas, és un punt i seguit.
Sí, el que passa és que, clar, a nivell d'imatge és cert que s'ha viscut un mes completament caòtic a Catalunya per qüestions com Rodalies, però també pel temporal, que potser és una cosa més que no es podia en aquest cas controlar, però és veritat que ell té molt poder al govern, és un president amb molt poder, hi ha hagut altres presidents a Catalunya que tenien un equip que tenia a vegades més poder que el propi president, i en aquest cas no és així. Llavors, que ell hagi tornat també és una forma de dir ara ens posarem les piles i ara començarem a encarar certes carpetes. En el cas de la negociació de pressupostos, jo tinc la sensació que se l'ha estat esperant. És a dir, no només per la crisi de Rodalies s'ha anat alterant el calendari, sinó també perquè ell no hi era. I al final ell és qui pot trucar al ministre Puente, com ha fet durant aquest temps, i qui ara pot trucar a Oriol Junqueras i dir com ens hi posem per tancar els pressupostos com abans millor, que crec que és el que acabarà passant.
Jo crec que també, això que deies de diverses coses, el fet de que el president hagi patit aquesta afectació en la salut, per un costat sí que genera aquesta percepció d'inestabilitat, bueno, una mica també d'aquesta sensació de falta de lideratge, però per altra part crec que també, ja buscant una mica fins i tot aquesta lliçó també de la vulnerabilitat, perquè en el seu discurs hi ha hagut tota una part com molt personal, jo crec que fins i tot d'un aprenentatge d'haver-se vist molt malament amb una afectació, no?, que al principi, això que dèiem, aquesta incertesa, no sabia què li passava. Jo crec que això també, perquè si us hi fixeu, el to que tenia al principi era com de fins d'un aprenentatge personal molt profund que tenia a veure també amb la seva pròpia vulnerabilitat, no? I el que diu la Júlia, hi estic d'acord, el que passa que suposo que al final... Clar, per un costat hi ha la sensació de que, tot i que és un govern molt presidencialista, les institucions han de seguir funcionant, tot i que, evidentment, el president no hi sigui, però, per una altra part, ell també ha d'aprofitar el relat, perquè al final... si tot funciona sense que ell no hi sigui, també dius, bueno, i al final el president, què pinta, no? Llavors, és com, al final, aprofitar una mica, tot i que jo crec que les institucions han anat tirant, tot i el que deia la Júlia, amb unes dificultats bestials, no?, per tot el que s'han anat trobant. Però, bueno, ell al final està fent el seu relat, no?, de dir, bueno, ara torno a ocupar el meu espai. Jo crec que també hi ha un altre tema que jo volia tenia moltes ganes de posar-ho sobre la taula, que és també el dret a parar, el dret a agafar-se a la baixa, perquè també des d'algun sector se l'ha criticat, i el dret a la cura. El fet de que un president surti i que, tot i que hi hagin dificultats, crisis molt importants, hagi intentat, no?, o se l'hagi retingut, perquè no sé al final si diu per voluntat pròpia o això que tu deies de la imatge, que s'ha dit ara no pots entrar en escena, crec que també és important, perquè normalment la política està molt vinculada a la invulnerabilitat, a la fortalesa, al fet de ser-hi, costi el que costi, no? I jo crec que també és un aprenentatge per tots plegats, no?, que al final les institucions han d'estar per sobre de les persones, i bueno, jo crec que al final ell també utilitza aquest relat a l'hora de tornar, però evidentment suposo això que dius, no?, que el fet de que s'hagi esperat amb el tema de la negociació de pressupostos també té sentit, perquè és que si no, és allò que dèiem, aquells governs en els que el president pinta poc, doncs també són més fàcils de, suposo, no?, d'atacar o fins i tot de dir, bueno, vostè què aporta ara que ha tornat. No?
Jo, en primer lloc, sí, també completament d'acord amb això que diu l'Alba sobre el tema personal. Escolta, tu tens tot el dret a poder-te recuperar, siguis qui sigui, siguis president o el que sigui. Només faltaria, no crec que estiguem davant d'un cas d'absentisme laboral, no. Estem davant d'un cas d'una baixa, i que s'ha de respectar totalment, i tot i que no costa tant fer un tuit, i em sembla que n'ha fet un parell, però em sembla que això és totalment respectable, perquè els metges diran, i vostè mateix dirà, només faltaria. Ara, una altra cosa és la lectura política, que és bé si realment és un govern tan presidencialista que on tot depèn tant del Salvador, per entendre'ns, vol dir que potser hem estat un mes sols, hem estat un mes desemparats, com es llegeix això? I després, aquesta aposta arriscada, és a dir, hi ha coses que són infortunis de la natura i hi ha coses que sí que depenen d'una concepció del govern o d'una concepció de la política. Salvador Illa és un polític que ens va començar dient-nos, no, escolta, deixem-nos d'històries conceptuals i terminològiques, d'aquí l'única cosa que importa és la gestió. La gestió aquest any i mig no ha estat bé. Jo penso que no ha estat bé, i especialment els últims mesos. No ha estat bé, i em sembla que fins i tot una prova d'això és la quantitat de reprovacions que ha rebut, per exemple, la consellera Paneques. I això, no, com a mínim, sobretot últimament, a nivell de gestió, em sembla que no ha estat un aprovat en absolut. I la segona cosa que deia Salvador Illa era, no, ara es tracta de col·laborar i de confiar amb els governs català i espanyol, perquè amb el mateix color doncs poden intentar solventar les coses, perquè no es tracta tant de confrontar com de col·laborar. I això tampoc està funcionant. És a dir, ara, si realment vol aparèixer com el Salvador, ara torno i, per tant, salvo la situació, a veure si és veritat, veurem si és veritat, jo penso que una jugada arriscada per part seva, veurem si és veritat si en termes de gestió això millora i si en termes també d'autogovern i de capacitat de resposta als problemes dels ciutadans, als problemes reals dels ciutadans que tant es fartava de dir, també millora, perquè seria hora.
De fet, els partits polítics l'estaven esperant, podríem dir. Avui hi ha hagut compareixença dels principals líders d'Esquerra i de Junts, per exemple. Oriol Junqueras es resisteix a seure's a negociar els comptes, els pressupostos, fins que el PSOE no permeti que Catalunya pugui recaptar tot el seu IRPF, tot i que els republicans han retirat la seva proposta del Congrés avui.
L'estat de les negociacions és complexa, difícil, possible, complicat, totes aquestes coses alhora. Si no podem desencallar aquests temes que són tan importants per Catalunya, doncs, malauradament, constatarem que el PSOE no té interès en que la Generalitat de Catalunya tingui pressupostos.
Esquerra sobre els pressupostos. Des de Junts per Catalunya, el seu secretari general, Jordi Turull, demana al president Illa que doni explicacions de la situació del país des del Parlament de Catalunya.
Per un mínim de respecte a tot el que està passant, a tot el que ha passat, a com ha afectat a milers i milers de ciutadans, caldria que el president Illa comparegués quan abans millor al Parlament de Catalunya i ens parli d'aquestes solucions i d'aquesta determinació que apel·lava aquest dematí.
Per tant, Albert, ja es veu que els partits polítics, tant els que en teoria són aliats o mig aliats, com Esquerra Republicana, i els que són a l'oposició, l'estaven esperant no precisament amb un camí de roses.
Sí, i veurem de quina manera Salvador Illa canalitza aquestes explicacions que li demanen socis i oposició, ara com ara, a l'agenda pública prevista, després d'aquest acte que ha fet aquest migdia. S'espera que demà presideixi, torni a la normalitat, al capdavant de la reunió del Consell Executiu. No hi ha prevista una roda de premsa, sortirà, com cada dimarts, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i en principi ens hauríem d'esperar ja la setmana que ve, quan toca ple al Parlament, i per tant el president respongui a les preguntes en sessió de control. Veurem si d'alguna manera hi ha una compareixença del president a la vista. En qualsevol cas, ara mateix no està sobre la taula.
No hi ha compareixença prevista. Demà a la nit, però, entrevista institucional a TV3 i a Catalunya Ràdio amb l'Ariadna Oltra a les 10 de la nit amb les respostes del president de la Generalitat, com a mínim els periodistes, tot esperant que pugui compareixer al Parlament. No sé què us sembla, com l'esperen, diguem-ne, la resta de partits polítics.
A veure, jo avui, ara escoltàvem, no?, a Jordi Turull, secretari general de Junts. Junts el que ha fet avui és una reculada respecte al que van fer divendres. És a dir, divendres el que van demanar és que se sotmetés a una qüestió de confiança si no cessava Paneque, i avui el que han fet és demanar una compareixença al Parlament que no té res a veure amb demanar, en aquest cas, una qüestió de confiança, que recordem que només depèn del propi president, i és una estratègia que ja van fer servir amb Pedro Sánchez. Per tant, a mi m'ha sorprès avui precisament aquest canvi de relat, no? Potser l'acaben demanant després de que doni explicacions, però de moment el que ja hem vist és un canvi de divendres a dilluns. I per part d'Esquerra Republicana el que veiem és una forma de justificar que en aquest cas la negociació de l'IRPF no va bé i no serà en els pròxims mesos, i que per tant hi ha d'haver alguna altra pista d'aterratge que els hi permeti aprovar els pressupostos de Salvador Illa. I aquestes altres condicions van, ja sigui per aquest consorci d'inversions que s'està negociant també amb el govern espanyol de forma directa perquè es custodiïn quines són les inversions que es fan a Catalunya en matèria d'infraestructures, i amb el tema de l'IRPF pactar esmenes dins del model de finançament que ja està acordat. Per tant, crec que sí que hi ha d'haver algun gest més i que pot pot ser que sigui aquesta setmana, del propi govern de Catalunya per començar, com a mínim, aquesta negociació amb Esquerra Republicana. I un cop la dels comuns, i em sembla que avui ja és la cinquena reunió amb els comuns, la que han tingut avui al migdia, amb els comuns sembla que tot està bastant més encarrilat que amb Esquerra, però que amb Esquerra, en el moment en què s'hi asseguin, també podria ser ràpid. Per tant, per això també Illa avui no ho ha volgut dir, suposo que per no afegir més pressió als socis, però en principi la voluntat es manté i és tenir pressupostos a l'abril, que ja seria tard, evidentment.
És una llàstima que Esquerra Republicana ja ha donat una certa carpeta a la reclamació de la recaptació de l'IRPF. Diu que continua la negociació, però el senyal que va donar la setmana passada era que això ho deixava bastant aparcat. Jo penso que és una llàstima, perquè justament ara es comença a veure que això és més necessari que mai, al mateix temps que avui és un dia de tornada del president on tampoc els trens han funcionat. Jo penso que també Esquerra Republicana, ja que hi és, negociant en primer lloc, jo penso que també Junts hi entrarà, però Esquerra Republicana ara mateix ho està fent, d'entrar en una mena de renegociació del tema de Renfe. És a dir, que al final ens haguem de conformar, vist el que hem vist aquest últim mes, amb no, escolta, la negociació és aquesta, acabem aquesta empresa mixta dels 50 mesos, quan tots els agents econòmics, tots, estan reclamant que això que es consideri, que reconsideri aquest concepte i es pugui fer la transferència completa a Ferrocarrils, em sembla que és una pèrdua d'una oportunitat. I confio que això, és a dir, Esquerra Republicana em sembla que s'hi està posant bé per aprovar els pressupostos, i em sembla que fins i tot massa bé. Una negociació amb tal com estan anant ara, que diu que és molt difícil, que costa tant, potser és el moment ara de posar-se una mica més dur, perquè, insisteixo, a la ciutadania el que ha vist l'últim mes no és un escenari que convidi a dir, no, escolta, hi ha solucions que es donen ara, les solucions que s'ofereixen ara poden ser suficients per solucionar-los. No sembla això en absolut, a nivell material, a nivell pràctic, a nivell del dia a dia, i avui és una mostra més.
No, jo entenc la voluntat de pressionar i que des dels diferents partits polítics em vulguis treure rèdit, però al final també, com a país amb una situació tan crítica, no? I determinats sectors, no? Que estem veient que hi ha un col·lapse important, crec que amb uns pressupostos prorrogats de fa ja no sé quants anys que portem, 3 anys, ostres, al final crec que un acte també una mica de compromís i al final de generositat també, però ja no, política, pensant amb la ciutadania, és que o s'aproven els pressupostos o és molt difícil que el país avanci. Llavors, a mi a vegades dic, bueno, que es faci política i negociació en determinats temes, però evidentment jo sé que els pressupostos són la carta evidentment que de negociació més forta, però al final la ciutadania el que vol és que el país funcioni, i tens la sensació d'estar allà tots, no? Amb una baralla, amb un fangueig que dius, bueno, escolteu, aproveu això, que el país funcioni i seguim fent política. Però aquesta forma de fer política, d'això que dèiem, no? Pressupostos prorrogats durant 3 anys, això està limitant a la possibilitat de creixement i d'acceleració del país d'una forma bestial, no? Llavors, bueno, al final és, no? Una mica d'aquest pacte de consciència, no? Col·lectiva i global, perquè tot això pugui sortir endavant.
Clar, amb el tema dels pressupostos, jo crec que hi ha dues coses molt importants. Un, no només estem governats amb els del 2023, sinó que a més els suplements de crèdit que s'aproven cada any, tot això ha decaigut. Per tant, aquests fons, que eren 4.000 milions, Catalunya ja no els té, ja no els té a disposició. Per tant, crec que estem en una situació encara pitjor de la que estàvem fa uns mesos, és a dir, el 2025. I de l'altra, si no s'aproven aquest any, jo crec que l'any que ve serà impossible que hi hagi pressupostos. Per què? Perquè hi haurà eleccions municipals i generals, si no són aquest any les generals, que ja veurem com acaba, no? Però crec que s'està en un moment d'una mica d'última oportunitat, i la primera oportunitat per Illa, perquè Illa està negociant els primers pressupostos, perquè l'any passat ja vam veure com va anar, no? Per tant, crec que sí que és important que hi siguin aquests pressupostos, i que després també des de l'oposició tothom pugui fer les seves demandes. Es dona per fet ja que Junts no els negociarà, perquè com els seus vots ja no són necessaris, ja en aquest cas s'exclouen, no? I jo crec que aquí tots els partits haurien d'anar amb aquesta negociació pressupostària, no només els socis.
Veurem com evoluciona tot plegat ara amb la tornada del president Illa, a veure si això s'accelera o si en canvi estem igual d'empantanegats que hem estat aquestes últimes setmanes. Albert, alguna cosa més?
No, doncs que prou feina té amb els pressupostos, perquè ens insistien aquest matí que de moment el president va recuperant aquesta mobilitat de manera progressiva. Evidentment s'han suspès tots els viatges internacionals. Per ara, aquestes properes setmanes es desplaçarà poc des de Palau, per tant no farà desplaçaments llargs, perquè a més encara fa rehabilitació, li segueixen fent aquest tractament a través de la via, però en qualsevol cas podríem dir que entre les quatre parets de Palau prou feina té, i de fet és entre la seva principal prioritat desencallar aquests pressupostos.
Albert Parra, gràcies i bona tarda.
Que vagi bé, bona tarda.
Desencallar els pressupostos, però té altres carpetes pendents, alguna molt imminent també. Avui hi ha hagut vaga. tot el dia d'avui, els metges catalans fan vaga, rebutgen l'estatut marc que ha pactat el Ministeri de Sanitat amb els sindicats majoritaris, en volen un de propi. El sindicat majoritari Metges de Catalunya exigeix a la Conselleria de Salut pactar millores laborals i retributives perquè són competència exclusiva de la Generalitat. També protestaran divendres i no descarten més aturades si el Departament de Salut no atén les seves reivindicacions. I els metges també estan en contra de la intenció del Departament de Salut d'incentivar els CAPs que redueixin la durada de les baixes, sobretot per trastorns mentals o per malalties musculars i òssies. En parlem de tot plegat amb el Jaume Sallarès, és metge de família i vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona. Doctor Sallarès, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, deixem preguntar-li per la vaga. Sí. Comparteix el fet que els metges haurien de tenir un estatut mèdic diferenciat de la resta de professionals de la salut, i és una de les coses que demana el sindicat majoritari que convoca aquesta vaga?
Sí, jo crec que seria una bona opció i no seria res estrany. Altres països ho tenen i fins i tot aquí altres col·lectius també ho tenen. Per tant, jo crec que seria una bona solució, sí, sí.
També demanen que s'acabin les guàrdies de 24 hores, que és una altra gran reivindicació i també de ja fa uns quants mesos. També el preu de l'hora de guàrdia, la saturació del sistema de salut. La consellera té marge per acontentar aquestes demandes dels sindicats?
Bueno, els recursos són limitats. Jo crec que estàveu en el debat, que jo he sentit molt d'això, del tema dels pressupostos i tot això, i això dificulta molt. Però estem en un entorn, salut, en el que la porta està oberta 24 hores, no? És a dir, les urgències, les UCIs, els malalts hospitalitzats, etc. Per tant, això vol dir moltes hores de professional, que fins ara i ho resolíem a través d'allargar com si fos un xicle que no s'acaba mai les hores del professional, però això té un límit. No, per la salut del cuidador i per la salut també del ciutadà que va a un servei d'urgències, no? I tant de vol que ens atengui i estigui en les millors condicions possibles. I probablement guàrdies aquestes de tantes hores doncs no són la millor solució. No és fàcil, segurament els recursos són difícils de trobar, però és un camí que s'ha de començar i quan abans es comenci, abans també trobarem la solució.
Ens mentalitzem, però, que tindrem unes quantes jornades de vaga si el departament no es mou?
Doncs a mi m'agradaria que fossin les menys possibles, perquè fer vaga i en un entorn com és el sanitari, tot i que hi ha serveis mínims, està cobert i, per tant, ningú es queda sense l'atenció que necessita, però no és una bona solució. Entenc que a tots ens implica i a tots els que tinguin capacitat de posar elements de negociació sobre la taula han de fer l'esforç perquè les solucions es trobin, no? Altres vegades s'ha fet i jo vull pensar que aquesta vegada també serem capaços, tant la conselleria, els sindicats, les patronals i tots els que intervenen, de trobar solució.
Deixem preguntar-li per aquesta altra notícia que ha aixecat molta polseguera a les últimes hores, a l'Avançar i la Cadena SER, sobre la mesura per incentivar la reducció de la durada de les baixes. El departament vol que premiarà els CAPs amb un percentatge sobre els ingressos que tenen els CAPs si s'aconsegueix reduir aquestes baixes, no tant la baixa, sinó aconseguir que les proves diagnòstiques es facin abans. Això acabarà, pot acabar sent més pressió pels facultatius, pels metges?
El titular, tal com l'hem conegut al principi, era molt cridaner i jo crec que no s'ajustava a la realitat, entre altres coses, perquè els metges, nosaltres som els primers a oposar-nos que ens paguin per donar d'altes. Això seria una barbaritat, no? Però després, a mesura que això s'ha anat explicant més bé, jo crec que es va entenent, no? I el tema de les baixes, jo crec que l'hem d'enfocar des d'un àmbit molt més de problema greu de país i que té a veure amb l'absentisme, que està creixent a Catalunya, cert, que creix el resta de l'Estat, també, i el resta d'Europa, també. Per tant, és un problema que té moltes arestes i que l'hem d'anar, diguem-ne, atacant amb cada una d'elles. Per tant, faran falta més recursos per millorar l'atenció als en aquest cas els pacients que estan de baixa, perquè el que volem tots és millorar la salut dels treballadors. I això vol dir que potser s'hauran d'avançar proves, s'haurà de fer més rehabilitació, tota una sèrie, i això són recursos. I, per tant, entenc que aquesta és la filosofia del departament, posar recursos perquè els equips tinguin uns diners, insisteixo, els equips, no el metge, sinó els equips, tinguin un recurs que puguin doncs, destinar-lo a formar algun metge perquè sigui capaç de fer infiltracions i pugui avançar la llista d'espera, que es puguin demanar exploracions complementàries amb més agilitat. Totes aquestes coses, que són recursos, si hi ha aquests recursos, doncs probablement el resultat sigui que escurcem el temps de baixa i sobretot que millorem la salut dels dels treballadors. Però crec que d'entrada, almenys, això no es va explicar exactament així, i això ha generat molta confusió. I també en el ciutadà, perquè al final el ciutadà tenia la tranquil·litat que quan va el metge, sigui el metge de família que l'atén, o el traumatòleg, o les urgències, o qui sigui, doncs el que li preocupa fonamentalment és millorar la salut del treballador, en aquest cas, si és treballador, i per tant la baixa ha de ser també un element que l'ajudi a recuperar-se i que la rehabilitació o el procés de malaltia el pugui fer millor.
El que passa que costa entendre com es poden accelerar aquestes proves diagnòstiques. És a dir, si perquè tu donin la baixa depens d'una, m'ho invento, una radiografia, si no et poden fer la radiografia abans de 10 dies, 15 dies o 3 setmanes, com es fa perquè et triguin menys a fer-te la radiografia? De moment, i mentre no hi hagi aquest increment de la del pressupost, clar, no es fa abans la radiografia perquè no es pot, entenc.
No es pot, però perquè tenim els recursos que tenim i, per tant, amb aquests recursos intentem fer el millor possible tot plegat, no? Per això som benvinguts que hi hagin nous recursos, perquè ens ajudaran a, diguem-ne, a superar aquest coll d'ampolla. No tot es basa en proves, que també, però, per exemple, hi ha altres elements que poden intervindre. Si nosaltres aconseguim tenir una relació fluida amb les mútues i elles tenen una capacitat que poden posar a disposició dels centres, doncs aquesta pot ser una via també de sortida. Però, clar, tornem. Tot això és més activitat, és més feina, i clar, amb els recursos que tenim, amb la gent que tenim, podem fer fins on fem. Si n'hi ha més, doncs probablement podrem fer una mica més, i per tant jo crec que aquí aquest encaix és el que hem de trobar la solució, perquè no tingui dubtes de que l'interès dels metges i de l'administració i de la conselleria és millorar les persones que estan malaltes, que es puguin incorporar el més aviat possible, i els treballadors igual. Els treballadors el que volen quan estan malalts és recuperar-se i tornar a la feina el més aviat possible. Això sí, en condicions.
Per tant, entenc que des del Col·legi de Metges s'hi oposarien al fet que hi hagués una demanda de reduir el temps de baixa, i en canvi el que sí que estan d'acord és que es pugui agilitzar al màxim, doncs, les proves diagnòstiques necessàries per tal de poder allò afinar més la baixa, per entendre'ns.
Clar, perquè aquella persona que, si no sabem el que té i està pendent d'una prova i aquesta prova triga 1, 2, 3, 4 mesos, doncs no li podrem donar l'alta, perquè no sabem què té i pot ser un perill que torni a la feina. En canvi, si hem pogut agilitzar aquesta prova, sabem el que té i allò que té li permet, doncs mira, no passa res, fes rehabilitació, perquè no és tan greu com semblava, doncs, però hem de tenir la seguretat. I hi ha un percentatge, no sé quin percentatge, però existeix, que simplement agilitzant aquestes proves aconseguirem que aquell treballador pugui anar amb garanties tornar al seu lloc de treball. Sí. I estem parlant de l'àmbit osteomuscular, però també hi ha un altre àmbit molt important, que és això que en diem de l'àmbit de la salut mental, que és un calaix de sastre que inclou moltes coses. Les malalties greus tenen el curs que tenen, i aquestes, afortunadament, no creixen, són les que són. Però sí que, en canvi, veiem que creix hi ha el que podríem dir aquest malestar emocional, que pot ser tan important que t'impedeixin a treballar. Doncs aquí també, si podem posar-li un recurs d'un psicòleg o, en fi, el recurs que necessiti aquella persona, doncs molt probablement podrem fer que també s'incorpori abans. Per tant, jo crec que hi ha coses que es poden fer, però els recursos hi han de ser, i benvinguts siguin, no? Llavors jo crec que probablement s'ha explicat malament, la gent, això ha generat un cert enrenou, i jo crec que a mesura que les coses es vagin explicant, doncs la gent també entendrà que és raonable, que si un està esperant una prova i hi ha uns diners més, doncs li puguem avançar aquesta prova, perquè això va en benefici de tots.
L'Alba Alfagema, em sembla que em demana preferir una pregunta.
Sí, justament en relació al tema de la salut mental, que ara comentava, per tant, en relació a aquest àmbit, entenc que per escurçar el temps de baixa, el que estan proposant, no?, entenc que seria la possibilitat de no estar en aquestes llistes d'espera, que a vegades estàs mesos esperant poder tenir, sí, aquesta atenció psicològica, sinó poder tenir, doncs, en funció del diagnòstic que puguis tenir, pues, una atenció d'una forma, no?, més seqüencial, no tan espaiada, i amb una llista d'espera a vegades, que sé que a vegades arriba a setmanes i mesos, no?, abans que t'atengui un psicòleg o una psicòloga. Entenc que aniria per aquí també.
Exactament, perquè mireu, si un procés, el que sigui, té un temps d'intervenció d'un psicòleg, en aquest cas doncs de 15 dies, posem per cas, si l'inici del contacte amb el psicòleg s'ha demorat 3 mesos, vol dir que aquesta persona està de baixa 3 mesos més 15 dies. Si hem aconseguit que el puguin visitar en el minut 0, doncs el temps que estarà de baixa serà 15 dies. Per tant, haurem guanyat 3 mesos. I jo crec que aquest és un guany que per la salut del treballador i en general ens en beneficiem tots, perquè com una persona quan està a l'atur, quan està de baixa, doncs té el dret de seguir percebint el seu salari. És un dret que s'ha de preservar, però al final això també surt dels impostos del ciutadà. Per tant, agilitzar aquests procediments, jo crec que va en la línia de gestionar bé els recursos dels impostos dels nostres ciutadans, de tots nosaltres, vaja.
És el doctor Jaume Sallarès, és metge de família i és vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos al Catalunya Mitjà i bona tarda.
Bona tarda, gràcies a vostès.
Doncs les paroles del vicepresident del Col·legi de Metges, no sé si voleu afegir alguna cosa més.
Jo només conceptualment, penso que és important que distingim entre absentisme i baixa. És fonamental, perquè ho barregem tot i no és cert. Absentisme vol dir una absència no justificada. I una baixa està justificada, i punt. I les baixes són baixes i poden allargar, i poden intentar escurçar-se, i en aquest sentit estic totalment d'acord que s'intentin escurçar, i si hi ha mitjans per fer-ho, que es faci. I si realment hi ha mitjans amb els diners que ja tenim, doncs que es faci. Una altra cosa són els diners que no tenim. El suposat finançament singular representa que deu portar 4.000 milions d'euros a Catalunya, que és exactament o molt semblant al dèficit només de sanitat. La qual cosa vol dir que és xocolata del lloro, per entendre'ns. Dona la sensació que aquest país, tant en termes sanitaris com en termes educatius, que són les grans partides pressupostàries del país, no se'n surt en termes dels ingressos, no se'n surt en termes d'allò que arriba. Per molt que s'intentin condonar deutes, per molt que s'intenti trobar pactes de finançament que més o menys arreglen un any o dos, o potser quatre, el tema és estructural, i convido a tots els que estan ara mateix operatius, tots els partits polítics que estan dintre de la negociació sobre no només els pressupostos, sinó també sobre el finançament autonòmic, que es fixin molt en això, perquè al final, com es demostra ara mateix, és que són els mateixos metges, són els mateixos pacients, són les mateixes persones amb baixa que pateixen aquesta manca de finançament.
Jo crec que hi ha alguna cosa que se'ns escapa d'aquesta proposta, perquè aquesta proposta el que diu és que el que vol és reduir les baixes per fer un diagnòstic...
El
temps de les baixes per fer el diagnòstic més acurat com abans millor, que crec que és això, ho vol tothom. El problema és quan tu vincules aquesta part a donar-li més o menys finançament a un CAP o a un hospital. Crec que aquesta és la clau de la polèmica. I crec que aquí no ens hem de posar tots les mans al cap. Per què? Perquè els metges estan sortint avui al carrer perquè el que diuen és precisament que no tenen mitjans per atendre bé als malalts.
Tal qual.
Ara els estem dient que, a més, ho facin ràpid, que tinguin un diagnòstic com abans millor amb els mateixos mitjans, perquè així faran que el seu CAP, en aquest cas suposo que el gerent de l'hospital, estigui més content perquè tingui més diners. A mi em sembla una barbaritat. És a dir, crec que no estem aquí. I crec que el problema és que el que s'hauria de dir és necessitem més mitjans. Per què? Per fer un diagnòstic més ràpid. Fins aquí. I després, si s'ha de valorar que uns CAPs tinguin més o menys pressupost que uns altres, ha de ser en base a si estan tensionats o no, a quina capacitat tenen d'atenció respecte a la població que hi viu, que les mútues, en aquest cas privades, també facin la seva feina, perquè moltes vegades el que fan és passar tot aquest tipus d'expedients a la pública. És a dir, es poden fer moltes més coses que no pas vincular el diagnòstic d'una malaltia a un major o menor finançament des de la pública. És que jo crec que aquest és el problema. El problema no és que hi hagi algú que digui que el diagnòstic està bé com està. No, clar que no. El diagnòstic ha de ser com més ràpid millor per tothom, pel metge i pel pacient.
Bueno, és que quan incorpores el tema de l'incentiu, no? La pública és quan ja et fa tremolar tot, no? I jo crec que al final el dret a la salut pública són aquelles coses que no som conscients fins que no veiem o comencem a veure que tot trontolla, no? O quan realment perds, o quan te'n vas a un altre país i t'hi dius, però mare meva, el que suporta, no? O la sort que tenim, no? De tenir aquest dret a la salut. I jo amb això em volia fer esmena a una de les reivindicacions que fan també, perquè estic molt d'acord amb el que deia en Jordi també de la necessitat d'aquest pacte polític per blindar la sanitat pública, no? Igual que també amb el tema de l'ensenyament. Però, per exemple, no? Això que parlen de les guàrdies de 24 hores, a mi sempre és una cosa que m'ha sobtat molt i que a més penso, ostres, una persona que porta 24 hores en vigília i que, a més, ha d'entrar a fer-te una operació quan potser em porta a dir... O sigui, que al final es va arrossegant unes coses que són el que tu deies, no? El millor servei. però com tenim cura dels nostres propis professionals, no? Ells ens estan demanant, sisplau, que tenir un conveni propi, perquè evidentment la seva realitat és absolutament diferent de d'altres professionals, i jo crec que anem tard, no?, a l'hora també d'escoltar-los i recollir, i el que tu dius, o sigui, quan t'estan dient fes 24 hores, que dius, és que no puc perquè és una bestiesa, però per altra part t'entren els incentius, no? Llavors començar una mica amb lo més bàsic.
Doncs de moment tenim aquesta jornada de vaga, divendres en tenen una altra, i no descarten fer-ne més si no se'n surten amb aquesta negociació amb el Departament de Salut, que de moment no s'està produint. 11 minuts i seran les 4, fem una pausa i de seguida un últim tema.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 35% de descompte. Vine als Flash Days, només fins al 18 de febrer. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego.
Regular es simplemente garantizar la convivencia y los derechos de las personas. No puede ser que Elon Musk haga caja a costa, por ejemplo, de desnudar niños y niñas en redes sociales.
Carme Elias, has entrat amb una energia aquí a l'estudi fantàstica, eh?
Tinc una cosa que m'ajuda molt a estar bé, que és he fet la vida que m'hauria agradat fer. A mi em dona molta tranquil·litat.
La Cinteta l'altre dia em va acabar dient en aquest programa, per mi ets com un fill. Per mi sobrepassa un programa d'entreteniment, una feina, ho sobrepassa tot.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Catalunya migdia.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
Smart Days. Últims 3 dies amb un 15% de descompte addicional i finançament 100% en electrodomèstics.
SMEC, Sage, Hobot, Bissell i més marques.
I amb els nostres tecnoavantatges.
Fins dimecres 18 de febrer, només amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros fins en 12 mesos.
Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al Corte Inglés Ponés.
Explica, explica, què tal la cita?
Amor a primera vista. És que ho té tot.
Que estàs enamorat.
Enamorat, no. Hibriditzat. Wow.
Aquest mes tornaràs a enamorar-te als 10 hibridies Nissan. Del 6 al 16 de febrer tens la millor tecnologia híbrida de Nissan des de 130 euros al mes. Enamora't tu també al teu concessionari, ja Nissan Ponés.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Queden una mica més de 8 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Som al Catalunya migdia amb l'Alba Alfagem, el Jordi Cabré i la Júlia Reguer. I deixeu-me que afronti un últim tema. Perquè la setmana passada es va fer a València el 27è Congrés de Llibreters. I en una de les ponències es va dir que el 49% dels llibres que es publiquen a tot l'Estat, és a dir, pràcticament la meitat, no aconsegueixen vendre ni tan sols un exemplar. Venen zero. Són dades que surten d'un estudi fet per la Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters, que han fet una anàlisi dels títols venuts a partir de les dades de mig miler de llibreries de tot l'Estat. I un altre resultat sorprenent és que no arriba al 5% els llibres que venen més de 100 exemplars. Aquestes xifres ens han fet pensar en el món de l'edició, que a Catalunya és molt important. Saludem el president del Gremi d'Editors de Catalunya, el Patrici Tixis. Senyor Tixis, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Vostès ja han dit que no comparteixen aquestes dades, que no saben molt bé d'on surten i que, per tant, no les donen per bones, però anant a l'arrel del problema, es publica, s'edita massa a Catalunya i a Espanya o no?
Bé, jo crec que no, en absolut. De fet, globalment, he de dir que editem el que el mercat és capaç d'assumir. Per exemple, perquè us feu una idea, en els últims 5 anys, des de la pandèmia cap aquí, el volum de vendes en el sector ha crescut al voltant del 40%. És a dir, que hi ha un creixement important de l'índex de lectura, ho hem vist sobretot entre la gent jove, i realment doncs, intentem oferir-li en el lector el que vol llegir. Jo et dic globalment, no és cert que editem massa. Individualment pot haver-hi algun editor que decideixi en funció del que ell considera editar més o menys llibres, perquè és evident que cada vegada que un editor posa un llibre al mercat s'hi juga els diners, amb la qual cosa És difícil de pensar que s'editen llibres per editar-los. És tot el contrari.
Perquè, de fet...
Jo diria... Sí, digues, no, perdona.
Que, de fet, si s'editessin molts llibres que venen zero exemplars, clar, les editorials no aguantarien, no?
No. Mira, només dir-te una cosa per posar en context amb algunes xifres, no? El conjunt d'Espanya s'editen anualment uns 30.000 llibres, vale? Títols diferents de llibres. No exemplars, títols de llibres. I diem, això és molt o és poc? Jo diria que si ho comparem amb el dia de Sant Jordi, el dia de Sant Jordi a Catalunya es venen 70.000 títols diferents. Vale? 70.000. Vol dir que hi ha moltíssima diversitat, moltíssima oferta, perquè el públic és molt divers, el públic és vol pluralitat, i el que intentem els editors, cadascú des de la seva funció, és poder abastir la necessitat que hi ha per part dels lectors. Pensa que el nostre sector, segurament, el sector del llibre, és el sector que és més complex de gestionar en la pròpia llibreria, i això és molt comprensible perquè hi ha moltíssima rotació. Jo crec que no hi ha cap sector que tingui tantes referències vives en el mercat, i això requereix una complexitat important a l'hora de gestionar aquesta rotació. Però, en qualsevol cas, penseu que els llibres, els editors, no tenim una boleta de vidre per poder dir aquest llibre anirà bé o no anirà bé, perquè a priori no sabem si un llibre es vendrà molt o es vendrà poc. Segurament no hauríem pogut llegir molts dels llibres que tenim ara entre mans i que són un gran èxit si l'olfacte de l'editor no hagués pensat, bueno, no sé si en vendré molts o pocs, però el poso al mercat. Clar, entre ells n'hi ha alguns que no venen i els altres que venen més, però en realitat el que sí que és veritat és que els editors el que no fem és publicar llibres per publicar llibres, sinó perquè entenem i creiem que realment hi ha una demanda darrere.
Hi ha dades de quants llibres venen poquíssim, xifres irrisòries, o és impossible saber-ho perquè les editorials juguen una mica també a amagar quan no se'n surten?
No, amagar no, perquè ara cada cop hi ha més transparència, no es tracta d'amagar. Jo ara no et sabria dir, no t'ho sé dir, i a més aquestes dades que comentaves tu al principi, no sé quin és l'univers, perquè segurament no es tenen en compte molts altres factors. Per exemple, un dels elements importants de venda de llibres, diguéssim, de poca tirada, és el comerç electrònic. Uh-huh. El comerç electrònic...
En aquestes dades ja li dic jo que no hi és, perquè això surt d'una reunió de llibreters, i per tant són llibreries, i no hi ha el comerç electrònic.
Vale, però és que el comerç electrònic, per exemple, avui dia representa el 25% del mercat en aquest moment. Per tant, també la informació... jo ara no conec l'estudi aquest de referència, així a priori diria que no em quadra gaire amb el que és el mercat, i depèn de què estiguis mirant i l'univers que estiguis contemplant. No? Però en qualsevol cas, el que sí que és veritat és que els editors no publiquem per publicar, perquè és que cada llibre té un cost d'edició, d'impressió, de preparació, de promoció, i al final, si no té un retorn econòmic, acabaríem enfonsant la pròpia editorial. I en aquest moment et diria jo que en els últims 5 anys jo crec que ha crescut, en el gremi tenim registrades més de 40 editorials noves al llarg dels últims anys. Vull dir que és un sector que és un sector amb bona salut, molt competitiu, i això sí, complex de gestionar pel que us deia de la rotació dels llibres. Penseu, per exemple, que això no és com qualsevol altre sector, que sé, m'ho invento, els cotxes, no? Que un concessionari de cotxes ha de comprar el cotxe i després el venen al client. Aquí no, els editors deixem els llibres en dipòsit en els llibreters, i quan l'han venut és quan liquiden, no abans. Per tant, tot això té molta complexitat i com que tenim tantes referències, si només per Sant Jordi es venen 70.000 títols diferents, és una mica, ens dona la idea de la complexitat que té això.
És Patrici Tixis, president del Gremi d'Editors. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
De res, a vosaltres.
No sé com ho veieu, i miro el Jordi, que és escriptor també, però...
No, és a dir, no, m'ha estranyat la dada, a mi m'ha estranyat molt la dada. És a dir, només que vingui la teva mama... Ja n'has venut un. Vull dir, aquest 40% de...
Sí, i se suposa que la mare de l'escriptor compra
llibre. Sí,
o el germà, o la dona, o algun amic.
És a dir, només que feix una petita presentació. Per tant, m'ha estanyat molt. I sí que es podria dir, no, és que això vol dir que hi ha editors que només publiquen per rebre l'ajut. No, perquè això tampoc compensa. És a dir, sí que tenen un ajut per publicar i per fomentar que s'editin llibres, però fins i tot així l'editor no li compensa que el llibre no funcioni, que no es vengui, que fins i tot a nivell de prestigi. És a dir, un editorial vol sortir, vol que se'n parli, vol que hi hagi xup-xup. Per tant, només manifesta la meva estranyesa per la dada i segurament està més d'acord amb el president del gremi.
Tu no els hi regals a la família, llavors?
Depèn de qui.
Ara la família del Jordi va dir, a mi me'l va regalar, sí, estic a la banda bona. No me'l va regalar, jo estic a la dolenta, el vaig haver de pagar.
Potser va per renda.
Deu ser això, deu ser això. Bé, en tot cas, quedi clar que surt d'una ponència en una reunió de llibreters que, a més, sobre un univers de 50 llibreries i és veritat que són llibreries i no hi ha, per exemple, el comerç electrònic i, com ens ha explicat el Patrici Tixi, serà una quarta part, pràcticament, de les vendes es fan per internet. 500, què he dit?
Llibreries. I 50.
No, 500 llibreries. 500 llibreries. Ho deixem aquí. Júlia Reguer, Jordi Cabré i Alba Fagema, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies, bona tarda.
Pràcticament les 4 de la tarda, moment de saludar el Francesc Garriga, que avui tenim de gira, el tenim fora de l'estudi, el tenim a Camprodon. I també a sentir els blocs informatius del 3CAT Info. Tornem demà a les 2. Bona tarda de dilluns a tothom.